Continguts en xarxa.
La Universitat Autònoma de Barcelona participarà en dos programes europeus de la Marie Curie Actions, que té com a objectiu formar candidats doctorals a través de projectes internacionals. Un d'ells es tracta d'un estudi per promoure l'adopció industrial de tecnologies electroquímiques microbianes. En aquest, la UAB participarà en la cosupervisió de quatre tesis en diversos grups pioners europeus. En parlem amb l'Albert Guisasola, catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i de Física, que lidera el projecte de l'Autònoma. Bona tarda, Albert.
Què tal?
Bé, doncs primer de tot, felicitats per la notícia. Com l'heu rebut en el departament?
Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa. Era el segon cop que ens presentàvem, perquè aquestes xarxes són molt competitives. Pensa que el rati és al voltant entre el 10 i el 15%, no, de propostes que guanyen, i quasi sempre, generalment, mai guanyes a la primera, no? Sinó primer l'envies, llavors no estàs entre les seleccionades, et diuen quins punts has de millorar i tens més opcions a la segona o a la tercera. Nosaltres, el primer cop que la vam enviar l'any passat, estàvem bastant ben valorats i, clar, havíem fet tots un treball per intentar millorar-la. I el fet d'estar seleccionada sabent que propostes molt semblants amb una puntuació una miqueta més baixa ja estàvem fora, però la veritat és que ens va fer molta il·lusió i és una cosa que per una universitat la veritat és que dona molt de prestigi i nosaltres estem molt contents.
A més, pel que m'expliques, llavors entenc que l'any passat vau presentar una versió semblant del mateix projecte, però que durant aquest any el que heu fet és acabar de reformular-ho i acabar de millorar-ho perquè poguéssiu entrar dins.
Sí, com funcionen els projectes europeus, no? Tu envies la teva proposta, llavors et diuen si està finançat o no. I si no està finançat, tu veus, no, el feedback de tots els revisors i diuen, doncs mira, de tots aquests punts, aquestes són les fortaleses del projecte, aquestes són les debilitats, aquesta part no s'entenia, aquesta part no estava adequada al que demanàvem. Bueno, cada revisor ho explica de la seva manera. Llavors, el que sempre recomanen a la Unió Europea és que si el teu projecte està ben valorat, doncs intentis, diguéssim, modificar el teu projecte per tal de que sigui millor. També la Unió Europea recomana que si el teu projecte està valorat per sota de 80, per exemple, doncs que no el tornis a enviar perquè ja ho veuen difícil que ho tornis a intentar. Sí. Nosaltres, perquè et faci una idea, teníem 80 llargs i sobre 100. Sí. I llavors doncs, hi havia uns comentaris que creiem que podíem millorar o que potser no havíem explicat bé o, bueno, digue-li com vulguis. I llavors, clar, vam aconseguir-ho.
A més, en aquest estudi, en aquest projecte que esteu fent, també vindran diferents estudiants d'altres països, per tant, entenc que també és una bona oportunitat d'aquest intercanvi de coneixements entre diferents universitats.
Sí, de fet, aquesta xarxa és una xarxa doctoral que és molt especial, perquè no pot haver-hi cap doctorant que faci la tesi en el seu país. És a dir, nosaltres som 9 grups de recerca de 9 països són menys països, perquè hi ha alguns que coincideixen. Són 9 grups de recerca que tindrem 10 doctorants i cadascun dels doctorants estarà co-supervisat per dos grups de recerca de dos països diferents. Llavors, el que es tracta és que hi hagi molta mobilitat i aquest mateix estudiant haurà d'estar uns mesos en el grup de recerca principal i uns mesos en l'altre grup de recerca. A més, tots els nostres doctorants tenen una empresa al darrere que està interessat en el que estem fent i, per tant, també pot ser que facin part de la seva estada en una empresa. I el que és més complicat, que jo crec que és el que fa reblar clau, diguéssim, és que, a més, les tesis estan una mica interrelacionades entre elles. Per tant, crees precisament això, una xarxa de doctorants amb molta mobilitat per tota Europa que van investigant sobre un tema comú.
Sí. Entrant concretament en el projecte es diu Trampoline i busca promoure l'adopció industrial de tecnologies electroquímiques bricolianes. Clar, segurament amb el nom sembla molt, molt grossa la cosa, però al final afecta qüestions més quotidianes, com és la desalinització o la producció de productes químics a partir de CO2. Per tant, en què es basa en l'estudi i quines solucions vol trobar?
Sí, aquestes tècniques es basen en una nova una nova metodologia que es diu bioelectroquímica. No? La bioelectroquímica és aprofitar les capacitats d'uns microorganismes molt concrets, que s'anomenen electroactius, però que, bueno, que el que fan és interaccionar amb un sòlid. És a dir, els microorganismes poden intercanviar electrons amb un sòlid, igual que nosaltres intercanviem electrons amb l'oxigen o així, doncs ells ho fan amb un sòlid. Llavors, aquests microorganismes, a nivell de laboratori, hem vist que tenen moltes aplicacions, com la que tu dius, no? Aprofitar el CO2 per produir productes orgànics. També podem descontaminar aqüífers, podem recuperar amoni de l'aigua, podem fer moltes coses. I aquesta tecnologia que fa 20 anys que s'està estudiant ha donat molt bons resultats a nivell de laboratori en diferents grups de recerca. Però s'ha de dir que el coll d'ampolla el que ens està costant és escalar-ho, és a dir, passar del mil·lilitre al litre al metre cúbic. Llavors, les 10 tesis doctorals tenen com a objectiu final que al cap de 5 anys aquesta tecnologia augmenti el seu escalat. És a dir, que els resultats que molts grups de recerca han anat obtenint a nivell de laboratoris puguin obtenir a nivell de metre cúbic. I, per tant, tothom en la seva branca estarà treballant per escalar aquests sistemes. Per tant, tot i que cadascú faci servir els sistemes bioelectroquímics per una cosa una mica diferent, com que l'objectiu és escalar-los, tindrem problemes comuns i tindrem que superar els obstacles comuns. I cada mig any ens anirem reunint tots, tant els doctorants com els supervisors, i anirem intercanviant, no? I això és una xarxa que tu vas fent, però tothom s'aprofita, en el sentit millor de la paraula, de la feina de tothom.
Ara comentàvem la qüestió de la desalinització, també de productes químics a partir de CO2. Quines altres aplicacions pot tenir aquesta nova tecnologia que encara no ha pogut evolucionar a macroescala?
Mira, nosaltres, els sistemes bioelectroquímics tenen moltes aplicacions, però els que farem nosaltres en el trampolín, sobretot seran, des del punt de vista de l'enginyeria ambiental, el que farem és aprofitar tot el nitrogen que hi ha a les aigües residuals per intentar recuperar-lo. ¿Vale? El procés de producció d'amoni és el procés industrial que consumeix més energia. Per tant, nosaltres el que farem és intentar recuperar amoni de les aigües. També podem descontaminar sòls que estiguin, per exemple, amb uns contaminants que siguin molt difícils de degradar. Doncs aquests, posant uns electrodes en el sòl, podem fomentar el creixement d'uns microorganismes que descontaminin aquests sòls. També podem produir hidrogen a partir de les aigües. Una altra cosa que podem fer és agafar aquest CO2 i reduir-lo. Reduir-lo vol dir donar-li electrons, per tant, ja són electrons que venen d'un sòlid, i produir, per exemple, compostos orgànics com l'etanol, com l'àcid acètic. O sigui, podem produir productes que tenen un interès industrial a partir de CO2, cosa que és positiu perquè, a més, reduïm les emissions de CO2. També estem intentant netejar o recuperar sofre d'afluents que tinguin molt de sofre. També podem canviar les fermentacions, que això potser és una miqueta més complicat, són processos microbiològics que avui en dia serveixen per produir coses, doncs potser amb uns electrodes podem canviar les rutes metabòliques per millorar aquests processos. És a dir, tot té a veure amb la interacció entre l'electroquímica i la microbiologia. I la idea és això, intentar que tots aquests processos que ja estan donant molt bons resultats a nivell de laboratori, intentar que s'acostin, no, cap a la indústria, intentar que no només siguin una curiositat científica, sinó que tinguin una aplicació industrial, que això és el gran problema que té la recerca, que molts cops, si tu vas a molts laboratoris, a moltes universitats, estan fent coses super espectaculars o molt xules, però arribar a nivell industrial costa.
El programa aquest ha més durat 3 anys, comentaves a més la voluntat que al cap de 5 anys doncs, ja tingui una aplicació, però quins són els primers passos que cal fer-hi?
Bueno, principalment el pas que hem de fer és passar de reactors de litres, que és el que tenim ara als laboratoris, a reactors de metres cúbics o de 100 litres. ¿Vale? Això és el que diu l'escala pilot. A nivell industrial estem parlant de reactors de 10.000 litres o així, doncs i ara nosaltres en el laboratori, òbviament, tenim reactors d'un litre, dos litres, doncs la idea seria intentar buscar algú intermig, per exemple, reactors de 50-100 litres. I aquest procés d'escalat provoca una complexitat, no? Perquè ja et pots imaginar que en un laboratori doncs, ho tens tot controlat, totes les mides, tota la temperatura, el pH, tot controlat, i començar a treballar amb afluents reals. Llavors, aquest canvi de laboratori a escala pilot, que s'anomena, és un dels canvis més importants que hi ha, perquè si el superes bé, si tens el mateix rendiment a laboratori que a escala pilot, després tens molt més fàcil l'aplicació industrial.
I ja per acabar, el programa a més també compta amb tecnologies punteres, per tant això també suposa un salt per a la pròpia universitat poder comptar aquestes tecnologies per poder avançar en l'àmbit científic.
Perdona, que no sé sentir bé.
Què deia? Que el projecte a més també compta amb tecnologies punteres, per tant això també suposa un salt de la tecnologia a la qual podeu abarcar, doncs comptar amb aquesta tecnologia més avançada.
Ah, total, total. Sí, sí. Aquesta és una tecnologia que va començar com totes les tecnologies, com una curiositat científica, d'ostres, aquests microorganismes, mira el que poden fer. I, clar, i tot el que puguem avançar doncs és una manera de tenir finançament per poder seguir investigant. I, sobretot, jo crec que això que és una cosa que caracteritza molt a l'autònoma, que és intentar que tingui tota una aplicació. Sempre intentar buscar com tota la inversió, com a universitat pública, tota la inversió que rebem pugui revertir ràpidament en la societat.
Doncs moltes gràcies, Albert Guisasola, catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i de Física, que lidera el projecte de l'Autònoma que participarà en un dels projectes europeus de la Marie Curie Actions. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.